fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream.
Aquí comença Músiques del segle XX, un programa sobre les històries de les mil músiques.
A contrabanda, el 91.4 de la FM.
Escoltant a Charlie Parker i Dizzy Gillespie, música de jazz bebop que té molt a veure amb el que amb l'època que abocarem avui en aquest programa Músiques del segle XX, programa que comença. Esteu a Ràdio Contrabanda, el 91.4 de l'FM, si esteu prop de Barcelona, i si no, ens podeu escoltar a la nostra pàgina web per streaming, que la pàgina web nostra és www.contrabanda.org. Jo sóc l'Albert i sóc el que edito i faig aquest programa Músiques del segle XX, que comença ara i en el qual cada programa aboquem la música i la història d'un any del segle XX. Avui ens traslladem a l'any 1949.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.
¿Os acordáis? Europa estaba en ruinas. Todo un mundo de imágenes me queda de aquel tiempo, descoloridas, hiriéndome los ojos con los escombros de los bombardeos. En España, la gente se apretaba en los cines y no existía la calefacción. Era la paz, después de tanta sangre, que llevaba harapienta, como la conocimos los españoles durante 5 años. Y todo un continente empobrecido, carcomido de historia y de mercado negro, de repente nos fue más familiar. Estampas de la Europa de posguerra que parecen mojadas en lluvia silenciosa. Ciudades grises a donde llega un tren sucio de refugiados. ¿Cuántas cosas de nuestra historia próxima trajisteis, despertando la esperanza en España y el temor? Hasta el aire entonces parecía que estuviera suspenso, como si preguntara, y en las viejas tabernas de barrio los vencidos hablaban en voz baja. Nosotros, los jóvenes, como siempre esperábamos algo definitivo y general. Y fue en aquel momento, justamente, en aquellos momentos de miedo y esperanzas tan irreales, ay, que apareciste, oh rosa de lo sórdido, manchada creación de los hombres, arisca, vil y bella canción francesa de mi juventud. Eras lo no esperado que se impone a la imaginación, porque es así la vida. Tú que cantabas la heroicidad canalla del estallido de las rebeldías, igual que llamaradas, y el miedo a dormir solo, la intensidad que aflige al corazón. ¿Cuánto enseguida te quisimos todos? En tu mundo de noches, con el chico y la chica, entrelazados, de pie en un quicio oscuro, en la sordina de tus melodías, un eco de nosotros resonaba, exaltándonos con la nostalgia de la rebelión. Y todavía en la alta noche, solo, con el vaso en la mano, cuando pienso en mi vida, otra vez más, sans faire du bruit, tus músicas suenan en la memoria como una despedida. Parece que fue ayer y algo ha cambiado. Hoy no esperamos la revolución. Desvencijada Europa de posguerra, con la luna asomando tras las ventanas rotas, Europa anterior al milagro alemán, imagen de mi vida, melancólica. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, aunque a veces nos guste una canción. Jaime Gil de Viedma.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Europa a la postguerra. La Segona Guerra Mundial s'havia acabat l'any 1945 i l'any 1949, que avui evocarem, estava en plena reconstrucció després del final de la guerra, en plena postguerra. Era una Europa amb runes, tal com explica el poema de Jaime Gil de Viedma que hem posat, que hem llegit per començar. Era una Europa amb la qual hi havia fam, amb la qual les ciutats estaven destruïdes, no hi havia feina. I era una Europa amb la que estava encara en part ocupada. Alemanya estava ocupada encara pels vencedors de la Guerra Mundial, per Estats Units, per la Unió Soviètica i en part també per França i Gran Bretanya. Berlín estava dividida en quatre sectors i per posar en peu aquesta Europa, les dues potències que van quedar guanyadores, que van guanyar la guerra i van quedar en relativa bona situació respecte a les demés, que eren la Unió Soviètica i sobretot els Estats Units d'Amèrica, que els Estats Units d'Amèrica van participar en la guerra, però el seu territori no van tenir bombardejos ni guerra, sinó que va ser tot a fora, la van viure de lluny. Els Estats Units d'Amèrica es converteix en la gran potència del món capitalista. I es disposa a ajudar aquests, després d'uns debats al Congrés dels Estats Units i de que hi havia gent que no volien, diguéssim, ficar-se en Europa, invertir en Europa, el president Truman aconsegueix que s'aprovi un pla econòmic de molts milions de dòlars per reconstruir Europa. És el que s'anomena el Pla Marshall. El Pla Marshall es va aprovar l'any 1948, o sigui, un any abans del que avui estem abocant, i va durar fins l'any 1951. I va ser una pluja de milions de dòlars que van caure sobre Europa, sobretot sobre Alemanya, que era el país que estava més destruït, però també sobre França, sobre Portugal, sobre Itàlia. No sobre els països de l'Europa de l'Est, perquè aquests estaven sota la influència de la Unió Soviètica, els països com Romania, Hongria, Polònia, Bulgària, aquests països, Txecoslovàquia, Iugoslàvia, aquests països, després de la Segona Guerra Mundial, perquè voluntat dels seus habitants, bé, perquè estaven sota la influència de la Unió Soviètica, que era la que havia lliberat aquests països dels nazis, doncs van passar a tenir règims comunistes, a imitació del de la Unió Soviètica. En canvi, tota l'Europa capitalista, doncs, Estats Units es disposa a reconstruir aquesta Europa, a enviar diners perquè es reconstrueixi, i també no era totalment altruista aquesta finalitat, perquè aquests diners també es van enviar, i aquesta reconstrucció, per motius egoistes. Primer, perquè Estats Units necessitava, la seva economia necessitava uns mercats on exportar amb poder adquisitiu, necessitava que a Europa la gent millorés la seva situació perquè pogués comprar productes americans, i també per contenir el comunisme. A canvi d'aquesta ajuda, doncs, els Estats Units es garantia de que el comunisme no triomfés a cap d'aquests països europeus, cosa que va estar a punt de passar a França. De fet, el Front Popular va guanyar les primeres eleccions per el número de vots, però una aliança entre la Democràcia Cristiana i els socialistes els va aconseguir que governés un govern que no era el govern comunista. El mateix, cosa semblant, va passar a Itàlia, i llavors aquest Pla Marshall va servir també per parar el comunisme a tota Europa occidental. També, a canvi d'aquest Pla Marshall, doncs es va crear com a compensació als Estats Units, es va crear la OTAN, l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, que era una organització militar en la qual s'hi van apuntar tots els països d'Europa occidental capitalistes, més els Estats Units i Canadà també, i era una organització que la seva finalitat era la contenció militar del comunisme també a Europa i a tot el món. En quant a la societat i la cultura, hi havia alguns països europeus, com ja us he dit, i sobretot França, on encara estaven molt vius, van quedar molt vius els valors de l'esquerra i els valors socialistes i comunistes. Per què? Doncs perquè en aquests països la resistència contra els nazis l'havia protagonitzat els comunistes, tant a França com a Itàlia, com a Grècia, com a altres països europeus, l'havia protagonitzat els comunistes, el Partit Comunista. Llavors, doncs, això va fer que aquests països, malgrat que es van integrar en l'òrbita dels Estats Units, la cultura i la societat tenien una forta influència de l'esquerra, del socialisme, del comunisme, i això es va notar amb la cultura i amb la intel·lectualitat d'aquests primers anys de la postguerra. La filosofia o el pensament predominant era el dels existencialistes com Jean-Paul Sartre, com Simone de Beauvoir, com Albert Camus, que eren tots gent que estaven en l'òrbita de l'esquerra. i que expressaven una protesta que en aquesta època, però, encara no era col·lectiva, no era política, sinó que era un refús de l'absurd d'aquest món burgès, de la postguerra i també de l'absurd de la guerra que havien acabat de viure aquests països. No? Llavors era una mica una filosofia que es preguntava sobre les motivacions individuals de l'home, sobre l'absurd de l'existència, l'absurd de les guerres i totes aquestes coses. A l'empar d'aquesta filosofia existencialista, a París es van crear una sèrie de fets culturals, com en poesia i també amb teatre, el teatre de l'absurd, i també amb música. Amb música va ser el sorgiment o la nova dimensió que van agafar la chanson francesa i els chansonniers. A França hi havia una tradició d'abans de la guerra de chansonniers, però després de la guerra, en la postguerra, en aquest any 1949 que estem abocant, apareix una nova generació de chansonniers influïts per aquestes idees de l'esquerra i de l'existencialisme, molts cantant cançons amb lletres de poetes existencialistes, del mateix Jean-Paul Sartre i també d'altres com Jacques Prévert, Robert Desnos, Raymond Queneau. I moltes d'aquestes poemes estan musicats per un músic que es deia Pierre Cosma, un músic molt bo que va crear moltes cançons per aquesta chanson francesa. Chanson que es cantava als cabarets i als bars i als teatres de la Rive Gauche, de Saint-Germain-des-Prés. Era una època d'esplendor d'aquesta chanson, dels intel·lectuals, de la Rive Gauche del Sena a París. I d'aquesta chanson i podem citar cantants com Boris Vian, que era també escriptor i trompetista de jazz, com Patachou, com Mouloudji, Catherine Sauvage, una jove Edith Piaf, que llavors començava, i també, sobretot, Juliette Gréco, que és la cantant més simbòlica, més expressiva d'aquesta chanson francesa de la Rive Gauche de la postguerra. Anem a escoltar una cançó d'aquesta cantant Juliette Gréco. Es diu Sous les ponts de París. Bé, també us volia dir que d'aquesta cançó de la Rive Gauche és molt representativa una cançó que hem escoltat al principi mentre jo recitava el poema de Gil de Viedma, una cançó que es diu Les Feuilles Mortes, una cançó que precisament és obra de Jacques Prévert, la lletra, i de Pierre Cosma, la música. Però d'aquests autors també anem a escoltar una altra cançó molt representativa que es diu Sous le ciel de Paris i cantat per Juliette Gréco.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter. Hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
La chanson, any 1949, París, Julien Greco, Yves Montand. I també, en aquests anys a Europa, un cop acabada la guerra, tornava a fer-se música clàssica, tornava a composar-se música clàssica i a estrenar-se també als teatres. A Alemanya encara no, perquè Alemanya estava reconstruït, estava en runes, però sí a França, a Gran Bretanya i també, per suposat, als Estats Units. La música clàssica de la postguerra es va caracteritzar, o sigui, aquests anys 45 fins als últims 40 i primers 50, es va caracteritzar per una continuïtat de l'avantguarda dels anys 20 i principis dels 30, que havia quedat interrompuda per l'ascens del nazisme a Europa. Llavors continua aquesta avantguarda, l'avantguarda dels Schoenberg, de Berg i de Weber, l'avantguarda que va portar els seus límits a la tonalitat, que va fer música tonal i finalment va composar sota el sistema de decafònic de composició basada en l'escala de 12 notes. Doncs bé, després de la guerra, una mica enfront de l'estil populista o neoclàssic que també havia predominat als anys 30, doncs s'entronitza com a estil predominant aquesta avantguarda, nova avantguarda, continuïtat de l'avantguarda dels anys 20. Hi ha un moment decisiu, que és la publicació, precisament l'any 1949, que avui estem abocant, d'un llibre, del músic i crec teòric musical Adorno, que es titula Filosofia de la nova música, llibre en el qual aquest crític musical Adorno desacredita tota la música populista o neoclàssica que s'havia fet als anys 30 i diu que l'únic camí per la música és la continuació de l'avantguarda aquesta dels anys 20, del Schoenberg i sobretot d'Anton Webern, que amb el seu serialisme descarnat és una mica el que s'inspiren els nous compositors. Aquests nous compositors es reuneixen en els cursos que es fan a la ciutat alemanya de Darmstadt, i els seus noms més destacats són Pierre Boulez, Luciano Berio, Karl-Heinz Stockhausen, Maurizio Kagel, Luigi Nono i molts altres. I també el compositor del qual escoltarem una composició, que és Olivier Messiaen. Messiaen era francès, i va començar a composar als anys 30, abans de la guerra. Va començar amb aquesta escola, diguéssim, dodecafònica, seguint l'estela de Schoenberg i de Weber. Va ser el primer compositor que va composar una música basant-se en aquesta escola, però ja nova, i la va composar l'any 1941 quan estava internat al camp, un camp de concentració de França fet pels nazis, i es deia el quartet per la fi dels temps. És una música molt curiosa perquè la va composar a partir dels quatre instruments que tenien els músics que havia al camp de concentració. Llavors era una música per quatre instruments, els quatre del que va disposar Messiaen. I amb aquesta música ja introdueix el que notarem a la composició que anem a escoltar ara. Aquesta sí, estrenada l'any 1949, que avui estem evocant, que es diu Quatre Tuits de Ritme. Són uns estudis per piano en els quals Messiaen introdueix els principis del serialisme, o sigui, de la composició amb sèries. Amb sèries vol dir que es feia una sèrie a partir de les 12 notes de l'escala, i aquesta sèrie no podia repetir-se una nota fins que no s'havien tocat les altres 12 de l'escala. Llavors hi havia uns elements que eren les sèries que basaven a l'estructura de la composició. Doncs bé, Messiaen incorpora aquesta tècnica de les sèries no sols a l'alçada de les notes, o sigui, si són do, re, mi, fa sostingut, sinó també al ritme, a la duració de les notes i a l'aspecte rítmic de la composició. Llavors, de què sorgeix aquest estil de serialisme integral, del qual anem a escoltar una d'aquestes peces que composen els quatre tits de ritme, un dels etides, a l'estudi número 2, i anem a escoltar doncs aquest estudi d'Olivier Messiaen. Thank you. segon estudi dels quatre estudis de ritme d'Olivier Messiaen, música que es marca l'estil que predominarà durant en la música clàssica durant els anys finals dels 40 i anys 50, aquest estil avantguardista, provocador, allunyat del gust popular, que no intenta agradar, sinó que intenta investigar i sorprendre. I bé, després d'haver escoltat aquesta música clàssica avantguardista, en la nostra vocació de l'any 1949, ara marxem cap als Estats Units d'Amèrica. Estats Units d'Amèrica, com hem dit al principi, després de la Segona Guerra Mundial es va convertir en la potència hegemònica del món capitalista. I es va trobar també amb un rival igual de potent que ells, gairebé, que era la Unió Soviètica, en el qual es van repartir una mica les zones d'influència del món. Aquest repartiment de zones d'influència i aquesta existència de dues potències hegemòniques és el que es va anomenar la Guerra Freda. O sigui, hi havia... A Europa no hi va haver guerra durant molts anys, no hi va haver una guerra directa entre aquestes dues grans potències, però sí que hi havia un equilibri del terror que es basava en que els dos tenien el mateix armament. Hi va haver una carrera armamentística perquè cap d'un dels blocs tingués menys armament que els altres, i llavors, com que amb l'armament aquest podien destruir l'un a l'altre en un moment, doncs això era un equilibri que es va anomenar Guerra Freda. Els dos països, els dos blocs tenien la bomba atòmica, van dedicar-se a fabricar i experimentar bombes atòmiques, també la bomba d'hidrogen. Llavors va ser una època de sense guerra, però d'una gran carrera d'armar-se, d'armament per part d'aquests dos blocs. Estats Units va ser la potència que va hegemonitzar aquesta carrera dintre del bloc capitalista. Això va comportar també el que el comunisme es comportís amb l'enemic principal dels Estats Units, en lloc del nazisme com va ser abans de la guerra, va comportar també canvis amb la societat i la cultura dels Estats Units importants, en general un allunyament dels ideals d'esquerra socialistes que encara existien a la societat americana abans de la guerra mundial en bona part de la societat, i aquesta societat es va anar decantant cada cop més cap a l'anticomunisme. Això als anys 50 es va acabar de concretar amb el que es va anomenar el maccartisme, una sèrie de processos que va fer prenobús pel senador McCarthy, Joseph McCarthy, contra una sèrie d'intel·lectuals, escriptors, músics i cineastes que es considerava que sospitosos de comunisme, però ja en parlarem quan parlem dels anys 50. Ara, el 1949 que estem avui, als Estats Units està experimentant aquest canvi, aquest canvi cap a una societat més anticomunista i més tancada. I seguint l'estela dels anys 30, el cinema americà i el cinema de Hollywood segueixen sent els cinemes que predominen a tot el món, encara més que els anys 30, perquè els cinemes, diguéssim, alemany i francès d'altres països havien quedat destruïts després de la guerra, no? Llavors, és una època amb la qual els cinemes d'Europa, les pel·lícules que es projecten, quasi totes són pel·lícules americanes. Pel·lícules que són, evidentment, ja estem en el cinema sonor, i són pel·lícules que tenen música, totes tenen bandes sonores, i escoltarem durant aquest programa tres bandes sonores de tres pel·lícules que es van estrenar aquest any 1949 que avui estem abocant. La primera és un film musical, un film que es diu On the Town. Aquí a Espanya es va dir Un dia a Nueva York, aquest sí que es va estrenar a Espanya, aquest, en canvi molts altres, com explicarem al final, a Espanya no s'estrenaven perquè la censura franquista els prohibia, però aquest sí es va estrenar, On the Town, film que van protagonitzar Gene Kelly i un jove Frank Sinatra. És un film, és un musical, una pel·lícula musical, i la música és d'un gran músic, Leonard Bernstein, que també va composar música sinfònica, i una mica és el precedent de la seva gran obra de cinema musical o de teatre musical, que va ser West Side Story, que va estrenar a finals dels anys 50. Escoltem, doncs, d'aquest film On the Town, música de Leonard Bernstein, escoltem un fragment d'aquesta pel·lícula.
We only got 24 hours.
Yeah.
Yeah, we never been here before.
Ah, what can happen to you in one day? What do you think you're gonna do?
New York, New York, a wonderful town. The Bronx is up and the battery down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful town.
Places to visit are so many, so the guidebooks say. I told my grandpa I wouldn't miss on any. And we got just one day, gotta see the whole town, right from Yonkers on down to the bay. In just one day,
New York, New York, the wonderful town. The Bronx is up and the battery down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful
Dover, but we can safely say the most fabulous sight is New York in the light of the day, our only day.
New York, New York, the wonderful town. The Bronx is up and the battery down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful town.
Manhattan women are all in silk and satin, so the fellas say. There's just one thing necessary in Manhattan. When you got just one day, gotta pick up a date, maybe seven or eight on your way in just one day.
New York, New York, the wonderful town. The Bronx is up and the battery's down. The people ride in all on the ground. New York, New York.
New York, New York, aquesta cançó de la pel·lícula On the Town, música de Leonard Bernstein. La pel·lícula surten Frank Sinatra i Gene Kelly vestits de mariners americans, vestits d'aquells vestits de mariners de la Sexta Flota, que després tant vam veure a Barcelona a les anys 50, una mica més tard, de quan la Sexta Flota atracava al Port de Barcelona. Doncs bé, són dos mariners que es passegen per Nova York i és la pel·lícula aquesta, Un dia a Nova York. Pel·lícula que doncs evoca la postguerra, evoca la passada, la guerra que es havia acabat fa 4 anys, perquè surten uns militars. I una altra pel·lícula que evoca aquest ambient de la postguerra de manera magistral és la pel·lícula de la qual escoltarem ara una part de la música, que és la pel·lícula El tercer hombre. Pel·lícula dirigida per Carol Reed i protagonitzada magistralment pel gran Orson Welles, una pel·lícula que si no l'heu vist us la recomano, que és una de les millors pel·lícules de la història del cinema, una pel·lícula en la qual passa a Viena, és una pel·lícula d'espionatge en la qual ja es comença a veure aquest món de la Guerra Freda, un món d'espies, i és una pel·lícula boníssima. I d'aquesta pel·lícula la banda sonora és una banda sonora que la va composar un músic molt desconegut i molt original, un músic hongarès que tocava, que es deia Anton Karas, i tocava una cítara, un instrument molt especial, molt poc conegut, molt poc utilitzat, i va composar la música d'aquesta pel·lícula. Anem a escoltar el tema del tercer hombre d'aquesta pel·lícula, que és un tema que es va fer super, super famós, aquest tocat per, i composat per Anton Karas. Música del tercer hombre, música. I als Estats Units d'Amèrica també, en aquest any 1949 que avui estem abocant, es feia jazz. Es continuava predominant el jazz a l'estil bebop, que a partir de la meitat dels anys 40 va revolucionar el jazz als Estats Units i a tot el món. Estil bebop que, en contrast amb el swing propi dels anys 30, era una música, el bebop, el jazz, que no pretenia divertir ni fer ballar, no era ballable. Era un estil que pretenia comunicar, que pretenia ser avantguardista, pretenia reivindicava, diguéssim, el jazz com un art, com una música per ser escoltada. També era una música que des del punt de vista de tècnica musical, doncs, incorporava unes harmonies més dissonants, més dures que les de l'estil swing dels anys 30, i també era una música tocada sobretot per músics negres, reivindicava també la negritud del jazz enfront al jazz més blanc que es va fer a finals del swing, protagonitzat més per músics blancs. Aquest jazz bebop, doncs, com diem, aquest any 1949 que estem abocant és el jazz que predomina, aquest l'estil que predomina en el jazz, i els músics més representatius, que dels quals ara escoltarem coses de dos o tres d'ells. El més representatiu o un dels més representatius d'aquest estil és el saxofonista Charlie Parker, saxofonista que l'any 1945 va protagonitzar, junt amb Dizzy Gillespie, el trompetista Dizzy Gillespie, el concert que va donar el punt de sortida d'aquest estil bebop, que es va fer al Town Hall de Nova York, concert amb el qual es va batejar aquest nou estil i va hegemonitzar el jazz. I Charlie Parker continua tocant i gravant en aquest any 1949 que avui estem abocant, i fa una sèrie de gravacions dintre la discogràfica Verve, en el qual continua aquest bebop, però li dona una sèrie de variants d'aquest bebop que va esclatar l'any 1945. Anem a escoltar d'aquesta època de Charlie Parker, anem a escoltar un primer tall. És una música, una cançó, una peça que es diu Cardboard, amb la qual Charlie Parker està acompanyat per Kenny Dorham al piano, Al Haig al contrabaix, Tommy Potter al Haig al piano, Tommy Potter al contrabaix i Max Roach a la bateria. Anem a escoltar doncs aquest Cardboard. Parker, Cardboard. Charlie Parker en aquest 1949 treu algunes altres més gravacions i una mica intenta, potser per tenir arribar més al gran públic, intenta suavitzar una mica l'agressivitat del seu estil bebop. Bé, no us he dit abans que Charlie Parker és un dels saxofonistes més importants de la història del jazz. Potser ell, junt amb Joel Coltrane, són els que han influït més amb el jazz posterior. I és un saxofonista que tenia una forma de tocar molt, molt, molt agressiva, amb moltes notes, amb unes escales dissonants. I en aquesta època, aquesta 1949, aquestes gravacions de Verve intenta potser dulcificar una mica aquest estil. Llavors fa algunes gravacions, algunes peces amb, també amb arranjaments orquestals, com aquesta que escoltarem ara, que es diu I Didn't Know What Time It Was. És, la peça no és d'ell, l'anterior era del propi Charlie Parker, aquesta és de Richard Rodgers, és d'una comèdia musical de Richard Rodgers. Anem a escoltar doncs aquesta peça més suau de tocada per Charlie Parker. Aquestes gravacions que va fer als finals dels anys 40, principis dels 50, amb la discogràfica Verve, en la qual intenta fer el seu estil més digerible pel públic mitjà del jazz. Però també grava altres coses, com aquesta que escoltarem ara, en la qual torna a la seva agressivitat inicial del bebop. Anem a escoltar una peça també gravada en aquest any 1949, en la qual, a part de Charlie Parker, intervenen els altres dos grans del bebop, que són el trompeta Dizzy Gillespie i el pianista Thelonious Monk. També hi ha el contrabaixista Carly Russell i el bateria Buddy Rich. Anem a escoltar doncs aquesta Leapfrog. Thank you. Lea Frog, aquesta música de jazz bebop, en aquest cas molt més agressiva, més provocadora que el que hem sentit abans, tocada per Charlie Parker al saxo i també amb Dizzy Gillespie en la trompeta i Thelonious Monk al piano, els tres genis del bebop. Charlie Parker, hem de dir que va tenir una vida tràgica, perquè era addicte a l'heroïna i va morir jove, va morir a principis dels anys 60 precisament per la seva addicció a l'heroïna. Per tant, va tenir una carrera curta. I ara, continuant aquesta vocació dels anys de l'any 1949, de la música i la història de l'any 1949, anem a parlar una altra vegada de música clàssica entre cometes, perquè realment és molt diferent de la que estem acostumats a escoltar, que és de la música concreta. És una música que començava a crear-se en aquests anys, a finals dels 40, principis dels 50, als laboratoris de música electrònica, que van començar a aparèixer a París, i a Colònia i a Milà. Van ser els tres laboratoris primers que van néixer a Europa, laboratoris de creació de música electrònica. Música electrònica, aquests laboratoris es basaven, i aquest estil musical, amb l'avanç que havien tingut les tècniques de gravació, amb magnetofons, de cinta magnètica, i van haver-hi dues escoles principals. L'única era la música electrònica o electroacústica, que es basava o composava a partir de sons generats electrònicament, amb sintetitzadors, amb osciladors, i l'altra era la música concreta, que creava a base de gravació de sons naturals o de veu humana o d'instruments, i llavors deformant i muntant i mesclant i muntant aquests sons. O sigui que no generava sons electrònicament, sinó que els gravava i llavors els modificava a partir de procediments electrònics. Aquesta música electroacústica, sobretot, o concreta, vull dir, perdó, es va desenvolupar sobretot al laboratori de París, de la ORTF, de la Ràdio Televisió Francesa, de música electrònica de París, de la Ràdio Televisió Francesa. I els seus principals creadors van ser els músics francesos Pierre Schaeffer i Pierre Henry. Del primer d'aquests músics, de Pierre Schaeffer, aquest any 1949, una mica a l'any anterior, l'any 1948, crea aquesta música electrònica concreta, o sigui, feta a base de gravació de sons i la seva mescla i de formació, que es diu Etude de Bruit, o sigui, estudis de sorolls.
Thank you.
De Bruy, de Pierre Schaeffer, música concreta, música que s'inclou dintre la camp de la música clàssica, entre cometes, però ja veieu que és una cosa molt, molt, molt diferent. És la primera música concreta que es fa a la història, la primera música d'aquest tipus, en aquest any 1949, que avui estem, del qual avui estem evocant la música i la història. Recordo que esteu al programa Músiques del segle XX, a Ràdio Contrabanda, el 91.4 de l'FM, o bé potser ens esteu escoltant a la nostra pàgina web, www.contrabanda.org. Bé, continuem doncs aquest programa sobre l'any 1949 i tornem al jazz bebop. Abans hem escoltat a Charlie Parker i ara escoltarem un altre dels grans del bebop, aquest que és el Thelonious Monk, pianista, que va començar junt amb Charlie Parker, però va tenir una carrera molt més llarga, va tocar fins als anys 70 i fins a la seva mort, que va morir de vell, no com Charlie Parker, que va morir jove. I en aquest, dos anys abans del que estem ara, havia publicat un disc que es deia Genius of the Modern Music, en el qual hi ha una sèrie de peces que són fonamentals en el bebop i han quedat com a clàssics de la història del jazz. És un disc històric en la història del jazz, aquest disc de Thelonious Monk, Genius of the Modern Music, i anem a escoltar una de les peces universals d'aquest disc, que és una que es diu Round Midnight, composada pel propi Thelonious Monk. genial aquesta composició, un clàssic del jazz, Round Midnight de Thelonious Monk, composada en aquest final, en aquesta època, finals dels anys 40. Ha tingut un clàssic del jazz que de la qual hi ha molts milions, mils de versions, d'aquesta magnífica peça de Thelonious Monk. I ara anem a escoltar del mateix disc, Genius of the Modern Music, de Thelonious Monk, anem a escoltar una altra peça que es diu Who Knows? Bé, i amb aquesta peça Who Knows de Thelonious Monk acabem la vocació que hem fet avui del jazz bebop dintre d'aquesta vocació de la música de l'any 1949. I ara passem a Espanya, al nostre país, que l'any 1949 estàvem sota la dictadura de Franco i tota la cultura i la música estava influenciada pels valors d'aquesta dictadura, que eren els valors al principi els valors falangistes inspirats amb el nazisme, però ja en aquesta època, quan ja feia 4 anys que Alemanya havia perdut la guerra, ja estaven més inspirats pel nacionalcatolicisme, per la religió catòlica més tancada i més retrògrada. Hi havia una censura molt gran, no es podien la creació cultural i musical estava molt limitada, perquè tot havia de passar a la censura franquista, i el règim encara era molt dur. Perquè fer una idea de la duresa del franquisme, a l'any 1949 que estem parlant, quan ja feia 10 anys que s'havia acabat la Guerra Civil Espanyola, encara a Barcelona van ser afusellats 4 membres del PSUC, del Partit Socialista Unificat de Catalunya, que era l'equivalent català del Partit Comunista. O sigui, encara llavors s'afusellava gent en aquesta Espanya de Franco per les seves idees polítiques. I bé, en aquesta Espanya la cultura predominant, com us deia, era aquest nacional catolicisme franquista, i dintre d'aquesta cultura oficial hi havia la revista que es feia a Madrid, un cert tipus de revista, bueno, i també a Barcelona, sobretot la que protagonitzava una cantant i vedet que es deia Celia Gámez, que té el trist honor d'haver cantat i haver publicat i cantat per la ràdio, és una cançó que es deia Ya hemos pasado, que era una contestació al No passaran dels republicans de Madrid durant la Guerra Civil. Doncs aquesta persona, que és una persona miserable per haver cantat aquesta cançó, però anem a posar una cançó que cantava una revista que es deia Iola, una mica per abocar aquest ambient sòrdid del franquisme i del nacionalcatolicisme. Anem a posar, doncs, per Celia Gámez, aquesta cançó Mírame.
Siento renacer el mismo amor al saber que volverá cuando vuelvas caminando al fin. Buscaré tu mirar, el inmenso consuelo de sentirme junto a ti. Y al llegar te diré mírame, y al mirarme dirás quiéreme, y mis ojos dirán bésame, que tus besos me harán loca decir si tu amor es verdad. Mírame para hacerme soñar, mírame para hacerme feliz, mírame si me quieres matar, mírame.
Bé, i en aquesta Espanya que es posa del franquisme, la gent del carrer, doncs, es divertien i es consolaven, doncs, escoltant la ràdio. La ràdio era el gran medi de comunicació popular, que també, evidentment, estava sotmès a la censura franquista, però la gent es distreien amb la ràdio. I vaig a posar ara tres cançons que es van publicar aquest any 1949 i que s'escoltaven per la ràdio en aquesta època a Espanya. La primera és una música d'un cantant que era cubà, que va venir a viure a Espanya i es va fer molt popular. Primer vivia a Sevilla, però després va venir a Barcelona i cantava molt a Barcelona amb els balls populars. Hi havia un lloc a Sants que es deia el Salón Bahia de Ball, i allà cantava aquest cantant cubà, Antonio Machín, que es va fer també molt, molt, molt conegut per les seves gravacions, que es posaven molt a la ràdio, en aquelles emissions de ràdio de discos dedicados, que es podia demanar una cançó i te la posaven a la ràdio. Doncs aquestes cançons de Machín estaven molt demanades als discos dedicados a la ràdio. Anem a escoltar una de les seves cançons més conegudes i més maques, que es diu Dos Gardenias.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero sin atardecer las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
Dos gardenias, Antonio Machín, any 1949. I en aquest any també per les ràdios d'Espanya s'escolta aquesta gravació de Concha Piquer. Concha Piquer va ser la gran cantant de la copla, la més representativa, la més millor cantant de l'estil de la copla, que era un estil que va sorgir ja quan la República, abans de la guerra, en el qual es barrejaven elements del coplet i del flamenc, però que sempre va comptar amb una gran qualitat en les lletres i en les músiques d'aquestes coples. Autors com el lletrista Rafael de León i el músic Quiroga, que són els que van composar les coples més conegudes amb una gran qualitat. I Concha Piquer també va ser la cantant que les va cantar amb més expressió i millor. Era una gran cantant. Anem a escoltar, publicada aquest any 1949, de Concha Piquer, una cançó que es diu La Parrala.
La Parrala dicen que era de Mogue, otros aseguran que fue de La Parma, pero nadie supo de fijo saber de dónde sería Trini La Parrala. La mala lengua decía que la clarita verdía siempre la daban bebiendo, pero nadie comprendía el porqué de la agonía que la estaba consumiendo. Uno decían que sí, otro decían que no, y para dar más que decir, la Parrala sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la Parrala le gusta el vino. Que no, que no, que no, que no, ni el aguardiente ni el barraquino. Que sí, que sí, que sí, que sí, que si no bebe no puede cantar. Que no, que no, que no, que no, que solo bebe para olvidar. ¿Quién me compra este misterio? Adivina, adivinanza. ¿Por quién llora? ¿Por quién bebe? ¿Por quién sufre la Parrala? Dos hombres riñeron una madruga dentro del colmado donde ya cantaba. Y el que cayó herido dijo a la espira, por tu culpa se atrevió la Parrala. Los jueces al otro día a la Trini preguntaban si aquel hombre conocía, y la Trini contestaba, yo no lo he visto en mi vida, ni sé por qué lo mataba. Unos dijeron que sí, otros dijeron que no, y para dar más que decir, la Parrala sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que la Parrala tiene un amante. Que no, que no, que no, que no, que ya no quiere más que a su cante. Que sí, que sí, que sí, que sí, que si no bebe no puede cantar. Que no, que no, que no, que no, que solo bebe para olvidar. ¿Quién me compra este misterio? Adivina, adivinanza. ¿Por quién llora? ¿Por quién bebe? ¿Por quién sufre la Parrala?
La Parrala, Concha Piquer. I ara anem a posar, ja per acabar el programa, una altra de les cançons que s'escoltaven per la ràdio aquest any 1949, que avui estem abocant en aquest programa, i era una cançó, era un ball més atrevit, però que el franquisme el va tolerar, i era el Mambo, i el seu gran creador va ser un Damaso Pérez Prado i la seva orquesta, i anem a escoltar, doncs, estrenat aquest any 1949 la gravació publicada del Mambo número 5 de Pérez Prado. Pérez Prado. I amb aquesta música acabem el programa d'avui de Músiques del Segle XX, programa que tornarà en aquesta, la vostra emissora Ràdio Contrabanda 91.4 de l'FM, pels que estigueu a Barcelona o a la seva àrea d'influència, els municipis propers, i pels que vulgueu fer-ho a través de streaming o que no esteu en aquesta àrea, ho podeu escoltar per la nostra pàgina web www.contrabanda.org.
Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.